Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Tindrem un estiu complicat? Com ens afecta això? Mireu, el comissari d'Energia i Habitatge de la Unió Europea advertia fa uns dies que ens hem de preparar per un estiu complicadet. Diu que encara que la situació bèl·lica s'arregli una mica, els preus de l'energia continuaran disparats i del tema de l'habitatge potser no cal ni parlar-ne perquè per a la majoria de població de tot arreu és inassumible. Veurem què passa, ja en parlarem de seguida amb Santiago Niño Becerra, però tot sembla indicar que aquest estiu, oients, a més de la calor que segur que en farà, suarem també per altres motius. I avui a la secció Tech Talks parlarem de la pròxima gran revolució, la IA agèntica. Tindrem soldats agèntics, en parlem de seguida. També coneixerem dos joves plens de talent que ens porta a la Fundació Princesa de Girona per explicar-nos un projecte que té un objectiu clar, usar la tecnologia per millorar la societat i per millorar-nos a nosaltres mateixos. I acabarem preguntant-nos si realment la intel·ligència artificial treu llocs de treball o en crea. En parlem moltíssim, d'aquest tema se n'ha parlat moltíssim i en tindrem la resposta de la mà de Jonathan Escobar. Com serà el món de demà? Com ens afecta el que passarà? Comencem a revolucionar-nos.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bé, Xantal, molt bé. Què tal, tu?
Contenta de saludar-te, molt bé. I avui parlarem d'aquest estiu que deia a l'inici, que serà complicadet perquè les prediccions del comissari d'Energia i Habitatge van ser prou clares. Tu també veus que serà un estiu complicat, Santiago?
Jo crec que sí, i sobretot per al comunicat que el dia 16 d'abril va fer aquest senyor, el comissari d'Energia. Va dir que, resumint, que el pitjor està per arribar. Llavors, tenint en compte que la Comissió Europea habitualment els seus comunicats són molt lights i molt diplomàtics, que hagi dit el comissari aquesta frase, que el pitjor està per arribar, a mi la veritat és que em va preocupar, em va preocupar molt.
De moment, als oients que els hi afecta, els hem d'explicar que les companyies aèries han dit que qui tingui molt clar el trajecte que compri els bitllets, per si de cas ja, si tens clar el teu viatge, compres bitllets. Sí?
Bueno, sí, però és que jo, això, Xantal, jo no ho veig clar. Perquè, a veure, una persona té clar que ha de volar al juliol on sigui.
Sí.
Molt bé, compra el seu passatge.
Clar, perquè si puja més el preu del petroli, després potser també puja aquest preu, sí, digue'm.
Però tu creus que si, per exemple, la situació a l'Orient Mitjà es degrada moltíssim i el preu dels combustibles es multipliquen per 3, és a dir, es tripliquen, encara que hagis comprat el passatge, la companyia et mantindrà el preu? Jo no ho tinc clar,
Home, si les mateixes aerolínies recomanen als viatgers que estan preparant les vacances que comprin els bitllets el més possible, se suposa que després, no sé si hi haurà una clàusula, escolti, que després sí que li pujaré el preu. Esperem que no? Que tu, si el compres ara, de cara a l'agost, et queda fixat aquest preu.
Bueno, no dic les persones, però el comerç entre les empreses, hi ha una clàusula que té un nom tècnic, que no recordo, que si el preu es dispara per una sèrie de raons, el preu ja negociat és revisable. Això existeix, aquesta clàusula.
Ja.
Entre contractes entre empreses.
Ja.
Jo ja dic, és a dir, que diguin les companyies coses com que hi ha garantit combustible fins a l'estiu, i després diguin l'altre i no sé, jo veig que això és complicat, això. A més, hi ha un plan també que s'està estudiant per comprar combustible d'aviació als Estats Units. Això sortirà a un preu absolutament disparat, portar combustible d'aviació dels Estats Units. Has de tenir en compte, per exemple, que el gas que ve dels Estats Units és un 20, entre un 20 i un 40% més car que el gas que venia de Rússia. És a dir, jo el que veig són molts interrogants, no? Amb tota aquesta història de les companyies aèries, els vols, els preus, màxim tenint en compte que a l'estiu és una època on hi ha moltíssims desplaçaments.
Ja. Bé, veurem què passa. Mentrestant, també la borsa va fent de les seves oients. L'altre dia a les xarxes el Santiago ironitzava sobre la velocitat amb què puja i baixa, no? Això és normal també, no?, en aquesta situació. Creus que hi ha gent que juga també amb els rumors i l'especulació?
Home, Chantal, no, l'única cosa que sé és que el Financial Times, per exemple, ja ha fet un parell de petites investigacions i ha arribat a la conclusió de que hores abans de que el senyor Trump fes aquestes declaracions que ell fa, hi havien hagut moviments però de centenars de milions, no estem parlant de 4 duros, en els futurs del petroli. És a dir, jo el que veig és que aquestes situacions, i no cal anar als Estats Units, a Espanya mateix, el dilluns mateix, la persona o qui va comprar a l'Ibex, qui va comprar a la una del migdia i va vendre a les 5 de la tarda, va guanyar diners, va guanyar molts diners. És a dir, jo el que veig és que, no dic que passi, però que és perfectament possible que pugui passar. I es pot guanyar molts diners, molts diners.
D'altra banda, hi ha una qüestió de la qual no se'n parla gaire, quan hi ha cataclismes econòmics com aquest, no? Que estem vivint aquesta situació de la guerra que ja volem que s'acabi, senyor Donald Trump, li diem que s'acabi aquesta guerra, de pujades de petroli que tenim, d'escassetat de combustible, de grans despeses d'armament, no? Qui guanya? Perquè les empreses armamentístiques, és evident, però qui més, Santiago?
Bueno, està claríssim que ara per ara, deixant de banda, com ja has apuntat, les empreses fabricants d'armament, les petroleres estadounidenques estan guanyant moltíssims diners. És a dir, estan guanyant tantíssims diners que inclús s'estan plantejant de que potser estan guanyant massa, perquè com el preu està pujant moltíssim, tenen por de que es destrueixi demanda. Si es destrueix demanda, el consum de benzina baixarà. Bueno, de benzina, de gasoil, etcètera, etcètera, no? Baixarà, amb la qual cosa els seus beneficis poden baixar. Però per altra banda, la temptació de que continuïn pujant és tan elevada perquè els guanys es disparen que realment és una situació molt, molt complexa. Per altra banda, perquè clar, és que sempre parlem de petroli i de gas, però, per exemple, fertilitzants. Per a l'estret d'Hormuz estan passant el 35% dels fertilitzants del món. Qui tenia un estoc de fertilitzants important ara pot estar
clar.
Guanyant molts diners.
Molt bé.
Molts diners.
Anem a parlar d'un tema que ens ha preocupat molt. Parlant d'economia i futur, atenció a aquesta història, oients, i que va fer reaccionar el Santiago a les xarxes socials amb aquesta frase tan contundent. Per meditar molt, però molt, molt. I atenció, els treballadors de fàbriques a l'Índia porten càmeres muntades al cap per enregistrar els moviments de les seves mans amb l'objectiu d'entrenar sistemes d'intel·ligència artificial. Literalment podem dir que els estan filmant el seu treball manual per entrenar robots que eventualment podrien substituir els seus llocs de feina. Això és increïble, no? És a dir, que ja t'estiguin filmant per saber com fas la feina, perquè després vindrà un robot. El vídeo que has penjat és impactant, no? Suposo que els treballadors no es poden negar a fer-ho per no perdre la feina, o sí, bé, no ho sé si et pots negar, no?, en aquest cas a l'Índia. Santiago.
A veure, si això fos una negativa massiva dels centenars de milers de treballadors que hi ha a la Índia que els hi han proposat posar-se aquestes càmeres, home, jo suposo que sí. El que passa és que, a veure, a la Índia hi ha moltíssima necessitat i en principi, si un treballador no es vol posar aquesta càmera, vindrà un altre i se la posarà. La història, jo crec que hem d'aprofundir una mica més, perquè això va néixer, això de que un robot o una tecnologia aprengui el que tu fas, va néixer uns anys sota un nom molt poètic que es diu robòtica col·laborativa. És a dir, la idea era que tu ensenyessis a un robot a fer una tasca, i que després el robot pogués col·laborar amb tu. Però el que passa és que això hem donat un pas endavant. I la història és que la persona està ensenyant a través dels moviments de les seves mans com fa aquesta feina, perquè després una tecnologia, si tingui la forma que tingui, robot humanoide, o tingui la forma que tingui, pugui substituir a la persona. Clar, a més, estem parlant de tecnologies o de feines que no són altament sofisticades. És a dir, no és un neurocirurgià que està operant un cervell, és una persona que està fent un muntatge. És a dir, que hi ha un nivell de complexitat relatiu.
El que passa que, clar, amb la desigualtat social, no?, elevada, la robotització en un país com la Índia, no?, pot beneficiar grans empreses i deixa enrere més zones rurals i treballadors vulnerables, no? És a dir, és un tema que preocupa, perquè, clar, ja tenen mà d'obra barata, no?, quan el treball humà és econòmic, moltes empreses prefereixen contractar persones, però és que a sobre ara, pobra, no?, aquesta situació, hi posaran robots. Per tant, pitjor situació per la població d'allà.
Bueno, això, Chantal, ja es va dir que acabaria passant. És a dir, la substitució de persones per tecnologia ha anat a la velocitat que els costos d'aquesta tecnologia anaven baixant. És a dir, el Regne Unit farà 4 o 5 anys, potser més, potser 6, es va fer un estudi i es va arribar a la conclusió que una sèrie de tasques no s'automatitzaven perquè el cost d'automatitzar-les era més elevat que el cost de tenir persones que fessin aquestes tasques. El que passa és que, i l'exemple jo crec que és molt bo, si a la Índia, amb una tasca de muntatge feta per persones que tenen un salari molt reduït, i que, torno a dir, no són tasques d'alt valor afegit, ja és rendible substituir o pensar en substituir aquestes persones per tecnologia, és que el preu d'aquesta tecnologia s'ha enfonsat.
Per cert, ja som en plena campanya, oients, de la declaració de la renda. Ja sabeu que ens afecta, hem de fer la declaració de la renda. I ara, atenció, no sé si te deixaries fer per al ChatGPT, ho pregunto perquè, atenció, la mateixa directora de l'agència tributària ha recomanat que la gent no la faci amb el ChatGPT, i si ho diu és que hi ha gent que ja la fa així, no? Per tant, també vigilem quines tasques, no?, li diem de fer a la intel·ligència artificial, ja sigui ChatGPT, com sabeu, Cloud o altres models que hi ha, perquè tu te la deixaries, Santiago, fer per la IA?
Home, a veure, és que jo crec que no cal anar a la IA. És a dir, el 98% dels ciutadans i ciutadanes que fan declaració de IRPF és una declaració molt senzilla. De fet, com ja saps, des de fa uns anys, l'agència tributària et fa una liquidació estimada, ella mateixa, del resultat que t'ha de sortir. És a dir, ara per ara, a la immensa majoria dels casos, aquesta estimació que fa l'agència tributària és correcta. És a dir, que ja no cal ni que la facis. És a dir, en tot cas, comprova que la informació que t'arriba de l'agència tributària sigui correcta, dona-li ok i tira cap endavant. És a dir, en declaracions més complexes, home, les persones que tinguin de fer la declaració perquè sigui molt complexa, hi ha gestors que evidentment ara per ara tenen més cura i més coneixements que un xat GPT.
Clar. Escolta, tu la utilitzes molt, la intel·ligència artificial, Santiago? O
bueno,
no?
Jo l'utilitzo per dues coses, la intel·ligència artificial. Utilitzo a fotografia, perquè ja et vaig comentar que el meu hobby és la fotografia, i utilitzo Photoshop, i Photoshop té eines d'intel·ligència artificial molt, molt, molt bones, i l'utilitzo també per preguntar coses. I utilitzo fonamentalment Gemini, utilitzo. I la veritat, a més, Gemini té un avantatge i és que et posa la resposta i al costat et posa referències bibliogràfiques per si vols ampliar o vols comprovar coses. Jo crec que per preguntar funciona molt bé,
molt
jo
bé.
crec.
Ara mateix, per anar acabant, estava parlant amb la meva intel·ligència artificial i li he preguntat sobre el Santiago Niño Becerra, i m'ha dit: és un economista espanyol molt conegut per les seves anàlisis crítiques, i saps què diu de tu, la IA, Santiago? Diu: és directe i provocador, té una visió a llarg termini, està molt centrat en desigualtat, productivitat i canvis de model, escèptic amb discursos polítics optimistes. T'agrada tu, que diu de tu, la meva intel·ligència artificial?
Però està bé.
No t'ho esperaves, això, eh?
Mai ho havia provat, això, eh? Mai ho havia provat.
Doncs has de provar què pensa, avui fes-ho, què pensa la IA sobre el Santiago, i t'explica fins i tot, recorda perquè ets famós, perquè vas advertir una gran crisi sistemàtica abans de la recessió financera a finals del 2000, i bé, parla, ja, diu més coses, però sobretot el teu estil directe i provocador. Gràcies, Santiago Niño Becerra, una abraçada.
Molt bé. D'acord, bona tarda, xatal. Adéu.